Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Volia ser peix i volia ser ocell. Com és la vida? Volia ser roig i volia ser groc. Com és la vida?
El nombre de dones assassinades no deixa d'augmentar en els darrers anys. Aquest augment de la mortalitat femenina per homicidi s'associa amb l'evolució del rol i estatus de la dona en la vida social. Aquesta és una de les conclusions que apareix a l'estudi que mostra l'evolució de les dones víctimes d'homicidi durant més d'un segle a Espanya. La investigació de la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Lausana ha estat feta per Antònia Linde, que és directora del Grau de Criminologia de la Universitat Oberta de Catalunya. Avui sabrem com és la vida per ella. Antònia Linde, bona nit i gràcies per aquest sucós estudi.
Hola, bona nit, gràcies a vosaltres.
Podem dir, per tant, que l'increment de víctimes femenines s'explica perquè la dona ara té més presència a la vida pública.
Bé, aquesta era la hipòtesi que nosaltres treballàvem en aquest estudi. La idea, bueno, presentem dades de victimització, és a dir, no coneixem les dades dels autors, són víctimes d'homicidi i a l'estudi, diguem que analitza la tendència tant d'homes com de dones. I la idea, bueno, a Espanya es publiquen dades sobre els autors, sobre el gènere dels autors, és com a molts països europeus, cap a finals dels anys 90. I llavors aquestes dades, aproximadament, depèn l'any, però aproximadament el 50% de les dones víctimes d'homicidi són en mans d'homes. I llavors nosaltres ens preguntàvem què passa amb l'altra meitat, que com influeix aquesta meitat en l'evolució. I a partir d'aquí vam analitzar indicadors, vam intentar buscar indicadors que poguessin explicar, no, aquesta tendència en augment des dels anys 60, que també la trobem amb els homes, Però la idea era, més que buscar una explicació de gènere, diguem, ara que es parla tant de la violència masclista i dels feminicidis, era trobar algun indicador que expliqués la totalitat de la victimització femenina. I aquí vam analitzar alguns indicadors que tenen a veure una mica, no els hem utilitzat nosaltres, sinó s'han utilitzat a la literatura, alguns indicadors que tenen a veure amb aquest rol, el pas del rol tradicional de la dona, el rol no tradicional, i que tenen, són el nombre de matrimonis, la incorporació de la dona al món laboral, la incorporació a les universitats, la tassa d'avortament, la tassa, com deia, de matrimonis, la tassa de divorcis, tots aquests són indicadors d'aquest pas, no? Del pas de la vida tradicional o del rol tradicional de la dona al rol no tradicional.
I el període analitzat abraça del 1910 al 2014. Antònia, de quina manera pot ajudar aquest estudi a detectar la violència de gènere per tal que s'actuï al respecte?
Bé, com deia, la dada sobre violència de gènere trobem a partir de finals dels anys 90, d'acord? Deia no només a Espanya, sinó a tota Europa. Llavors, hauríem de tenir en compte també com es registren aquestes dades, És a dir, jo, mira, sempre poso el mateix cas, que és el cas d'un germà que mata una germana per una disputa d'una herència, per exemple, no? Realment aquest germà ha matat la seva germana per raó de gènere, per ser dona, o hagués matat igualment amb un germà, no? I la raó, la motivació de l'autor en aquest cas seria un tema econòmic, no? De conflicte familiar. Vull dir que el primer que hauríem de fer per poder parlar de violència masclista és determinar quants casos realment, no? S'hauria d'anar a lo micro. El problema d'explicar l'homicidi és que l'homicidi és un delicte multifactorial, diguem, I això ens permetrà no veure quines són les motivacions, en quin context es dona, quan s'inicia, d'acord? Cal molta més recerca i això ens portaria a filar prim i fer polítiques de prevenció i d'intervenció molt més adients, crec jo,
En l'anàlisi es detecta que una tendència a l'alça de la mortalitat femenina és a partir dels 60 i que no deixa d'augmentar. Concretament, als anys 40, per cada 10 homes assassinats, una dona moria en aquestes condicions, mentre que actualment la proporció d'una víctima d'homicidi per cada 2 homes. És una escalada important, Antònia. No sé si us ha sorprès mentre fèieu l'estudi.
Sí. Una de les coses més sorprenents i que realment recolzava aquesta la nostra hipòtesi és que el gap, no?, que hi ha entre els homes víctimes d'homicidi i les dones s'escurça, ens igualem, tot i que sigui per una cosa realment negativa com ser víctima d'homicidi, però és cert això. I llavors Això recolzava una mica la nostra hipòtesi en el sentit que les víctimes d'homicidi augmenten des dels anys 60 a tota Europa, no només a l'estat espanyol, i augmenten en el cas de les dones i en el cas dels homes. I llavors la nostra idea era com expliquem, no?, quins factors trobem que poden explicar aquest augment tant en homes com en dones, no? I nosaltres hem utilitzat l'enfoc del que nosaltres en criminologia anomenem la teoria de les oportunitats, que té a veure amb la teoria de les activitats rutinàries i amb la teoria de l'exposició al risc, no? Llavors era, bueno, la dona s'ha incorporat al món social, a l'activitat social, i per tant estem més exposades. Vull dir, si ho podem dir d'aquesta manera, les dones ja no estem exposades només a la victimització a casa, no? I no només del marit o de la parella o de l'exparella, sinó també, pues, en el seu cas, el pare o el germà. Ja no només estaríem exposats a aquest risc, sinó que podríem dir que hem doblat el nostre risc. No passem del rol de la casa, no?, d'estar a casa cuidant els nens, amb un rol més familiar, de cuidadora, sense treballar, a exposar-nos a més interaccions. I això, pues, augmentaria la nostra exposició al risc, no?
Podríem dir que aquest és el preu que s'ha de pagar per la igualtat?
Sí, el títol de l'article va en aquest sentit. Jo crec que totes les dones estem encantades en pagar aquest preu, segurament, perquè en pagaven d'altres més cars. Mm. Però sí, podríem dir que, bueno, portar una vida més semblant a la que han portat històricament els homes ens col·loca també, pues, en la diana. Sí, una mica la idea anava per aquí.
Però els homes maten més que les dones i maten sobretot a altres homes, és així?
Sí, és així. Els homes maten més que les dones i maten més a d'altres homes. Calcula que les últimes xifres així del perfil de l'homicida, de l'autor, diguem, que publicava el Ministeri, pues, cap al 60-65% dels homes maten al d'altres homes. Vull dir que la majoria... Els homes són més víctimes i més delinqüents.
Antònia, per una dona casar-se pot ser un factor de protecció, malgrat les xifres de crims conjugals que coneixem?
Doncs mira, és cert que és un indicador una mica mentider, perquè trampós, que diguem, perquè vull dir, la tassa de matrimonis pot ser que la gent convisqui, no?, maritalment i no estigui casat, d'acord? Això s'ha de tenir en compte. Però el matrimoni actua, podríem dir-ho, ja et dic, no hi ha una correlació molt clara, molt forta, que puguem afirmar, però en aquest anàlisi el matrimoni donaria un factor de protecció, justament,
Una altra dada que crida l'atenció d'aquest estudi és que en els períodes de dictadura, entre el 23 i el 30, i entre el 39 i el 75, es redueixen considerablement el nombre d'homicidis.
Això és típic en qualsevol, no ha passat només en aquí, sinó els règims autoritaris solen tenir un índex més baix d'homicidis. És una cosa comú, però és una cosa que s'explica, evidentment, primer, perquè es retalla les llibertats, que suposen de vegades sortir al carrer, no? Com és, per exemple, la llibertat d'associació. I perquè, evidentment, hi ha molt més control, als carrers hi ha més policia, hi ha un estat policial més agut que en un estat democràtic, i, per tant, com deia, l'homicidi requereix aquesta interacció, i quan menys interacció hi ha, més associació al carrer i més control hi ha, doncs, evidentment, descendeix a l'homicidi.
Ens ho diu Antònia Linde, nascuda a Girona i professora a la Universitat Oberta de Catalunya, on dirigeix el grau de Criminologia. Col·labora com a investigadora a la Universitat de Lausana i fa pocs dies que s'ha publicat una investigació conjunta que recopila per primera vegada les taxes sobre víctimes d'homicidis a l'estat espanyol. L'anàlisi s'ha centrat sobretot en les dones víctimes. I com és la vida per Antònia Linde?
Complicada. Bueno, per mi la vida crec que és bàsicament causal, no? Poc crec que, i crec poc en la casualitat, i crec que per molt que sigui difícil de trobar les causalitats, no? Això fem una mica els investigadors, trobar la causa, no? Els criminòlegs fem constantment això, les causes, els factors que intervenen, no?, en el fet que algú s'impliqui la delinqüència. I per mi la vida és això, és causal a tots els nivells, a nivell professional com personal. Gairebé res és atzar, això penso jo realment de la vida.
Doncs, Antònia Linde, moltíssimes gràcies per l'atenció i enhorabona un cop més per aquest treball.
Moltes gràcies a vosaltres.